Del cas de Jonathan Andic, del cas Andic, no li preguntaré per com si ho està seguint o no, però sí que l'advocat Cristóbal Martell apuntava que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions en la investigació. Vostè, quan sent aquestes acusacions per part d'un advocat a la policia, què respon?
A veure, jo només que li he de dir, en general, jo faré sempre una defensa dels servidors i servidores públiques del país i no vull fer-ho en relació en aquest cas en concret, perquè ha d'entendre que no hi vulgui entrar i no hi vulgui opinar, però crec que tenim una sort a Catalunya de tenir una magnífica policia del país, que són els Mossos d'Esquadra, de la mateixa manera que tenim uns grans bombers, de la mateixa manera que tenim uns grans mestres, metges, en el nostre país, i en el cas dels Mossos d'Esquadra, doncs li he dit, són els que vetllen per la seguretat de tots nosaltres i els responsables de que estiguin baixant, per exemple, els delictes a Catalunya. I, per tant, li he de dir que plena confiança amb el cos dels Mossos d'Esquadra i amb tots els servidors públics de Catalunya, que cada dia ens s'aixequen per fer el nostre país millor i cuidar-nos a tots nosaltres.
Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb David Madí, amb Pau Llonga, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic, apuntava greus imprecisions en la investigació del cas, ja apuntava que la seva línia de defensa es basaria en intentar rebatre els nombrosos indicis de culpabilitat inclosos en aquesta interlocutòria. Una sospita que s'ha confirmat quan hem sabut que la defensa de Jonathan Andic ha contractat també els serveis com a pèrit del director de Método 3, Francisco Marco. Francisco Marco, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, com esteu?
Avui avançar amb la primera trucada de Jonathan Andic al 112, que començava així.
112, digui?
Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
¿Este tipo que ha corrido?
Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
Una trucada que dura 2 minuts i que podeu recuperar a la web de Catalunya Ràdio i també altres trucades que fan en diàleg amb els diferents serveis d'emergència. Com d'important és aquesta trucada per la causa, Francisco?
Yo no creo que la llamada en sí misma sea importante o no importante, sino que simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación. Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo luego muestra esta desesperación que es abiertamente natural, ¿no? Nadie, vamos, sí, me imagino que actores y actrices podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así.
De fet, ahir llegíem al País, no?, que Jonathan Dick va parlar amb dos excursionistes una estona després de la caiguda i que aquests excursionistes diuen que el van veure destrossat.
Sí, y eso es quizá, creo que David esta mañana decía, ¿no?, que los Mossos de Escuadra se están convirtiendo en una policía y hacía una similitud, ¿no?, con la policía patriótica, en el CNP, que tanto le han afectado a él, que todos lo sabemos, ¿no? Pero no creo que sea así, creo que, como ha dicho el consejero de la Presidencia hace un momento, los Mossos de Escuadra institucionalmente es una policía que generan la seguridad, ¿no?, en este país, y creo que las investigaciones de los Mossos de Escuadra en general... son brillantes, ¿no? El otro día decía que es una de las mejores policías de Europa. Sí creo que en esta investigación ha habido un error y ha habido un investigador, ¿no? Una persona, no los Mossos como institución, que ha cometido graves imprecisiones. En este mismo ejemplo que tú acabas de poner, ¿no?, publicaba un medio de comunicación que portaba la CAP o... No sé cómo lo expresaba, ¿no?, que estaban buscando estos dos excursionistas, los primeros, las primeras personas que llegan a la montaña, las primeras personas que se encuentran a Jonathan Dick, y una de las personas incluso que interactúa en estas llamadas que has sacado tú en exclusiva esta mañana, interactúa con los servicios de emergencia y forma parte de las llamadas, ¿no? Y no lo encuentran. La filtración que hacen este medio de comunicación desde los Mossos de Escuadra es alucinante. No lo encontramos porque Jonathan Dick nos mintió y nos dijo que no había llamado. Bueno... no deja de ser, una vez más, un sesgo de confirmación y, una vez más, una mentira gruesa para tapar sus propias deficiencias. Yo le voy a enseñar, yo sí localicé a estos montañistas y yo sí le voy a leer, o léalo usted mismo, lo que yo le dije es el 17 de noviembre del 25.
Pues le dije usted.
Buenos días, me llamo Paco Marco y formo parte del equipo de defensa de Jonathan Dick. Usted le dio el teléfono a un amigo de tal institución que a su vez se lo dio a la madre de Jonathan y me gustaría que nos viésemos cuando usted le vaya bien para poder saber de primera mano lo que usted conoce. Muchas gracias por haber contactado y espero sus noticias. Me contesta esa misma tarde. Buenas tardes, señor Marco, mi nombre es tal. Efectivamente, le di el teléfono a un amigo de la familia. Es decir, ¿qué demuestra eso? Jonathan Dick estaba tan impactado, lo que acabamos de escuchar, estaba tan destrozado que ni recordaba haber hecho una llamada perdida. Soy yo el que acusa a los Mossos de Escuadra de tener el nombre de ese montañero, identificado con nombre, apellidos y nombre y número de teléfono, en la causa judicial y no encontrarlo. Y ahora son ellos los que dicen, no, es Jonathan Dick que nos engañó. No, señores, no les engañó Jonathan Dick. Jonathan Dick no ha engañado desde el minuto uno. Existe un policía, no los Mossos de Escuadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia... Cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que quiere descubrir, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Entra en un piso y entonces, si pongamos el ejemplo que yo nunca hago, pero que es el ejemplo que entenderá todo el mundo, ¿no?, una infidelidad. Entonces está siguiendo a un señor o una señora, entra en un piso y ya está. Bueno, pero es que a lo mejor ahí vive su madre, su hermana, su... Y eso, el sesgo de confirmación, que es algo de novato, es lo que ha ocurrido en este caso... con un Mossos de Escuadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
És a dir, les diferents versions contradictòries creu vostè que forma part del procés que ha viscut ell dolorós de la pèrdua del seu pare.
No, es que no son contradictorias. Es que en ningún momento contradicen. En todo momento dice, mi padre se ha caído, lo hemos escuchado esta mañana. Acaba, creo, en los fragmentos que has puesto esta mañana, hay uno que dice viejo en un grito así... los titulares que estaban este fin de semana en todos los medios de comunicación que decían que se hablaba, ¿no?, de un titular de que si no me extraña que hubieras querido matar, algo así, ¿no? No lo estoy diciendo en la literalidad, y que la defensa liderada por el profesor Martell ha dicho que eso se tiene que circunscribir a un proceso psicológico donde del matar al padre del padre Freud, ¿no? Es que hemos llegado a un punto que se están analizando los WhatsApps de terapéuticos de una familia para acusar a un señor que, repito, en ningún momento, desde el minuto uno, viene diciendo lo mismo, y hoy lo hemos escuchado en su desesperación más absoluta, pero que hay alguien que no sabemos por qué, o simplemente ineficiencia, ineficacia o juventud investigadora, no por edad, está llevando a cabo, ¿no? Y está, yo he hablado de una caza al hombre, porque necesitaba romper desde un punto de vista de comunicación que el discurso unívoco, ¿no?, de que Jonathan Andy que era culpable. Yo le digo, eso tiene un nombre y apellido, se llama sesgo de coafirmación, no tiene mucho más.
De quina manera treballeu des de Método 3 per elaborar aquestes proves pericials per combatre les acusacions? Bueno, és a dir, ens hem d'imaginar moltíssima gent treballant, informàtics, detectius... ¿Cómo trabajáis?
Sí, se ha filtrado muchísimo. En el momento en que la defensa de Jonathan Andic considere que es necesario presentar el informe vericial, se presentará, pero más o menos lo que se ha venido diciendo en prensa y lo que hemos estado realizando es elaborar, Montse lo decía esta mañana, ¿no? Montse Nebreda me refiero, que al final hay una versión, ¿no?, de la acusación donde sin... pruebas, solo con indicios intentarán decir algo, y nosotros en este caso no vamos ni siquiera a ir en contra de los indicios, vamos a dar una explicación. O sea, hemos tenido el tiempo suficiente como para dar una explicación de lo que realmente ocurrió, ¿no? Y veíamos hace unos pocos días una caída casual de Isaac Andic meses antes de la muerte en Coibató. Que si la reproducimos de forma idéntica en la montaña, ocurre lo que ocurrió. Y nosotros esta representación la hemos realizado desde un punto con informático, hemos llevado a personas, se ha realizado una investigación 3D para hacerlo, se han traído gente, peritos, ingenieros, meteorólogos, geólogos, absolutamente todo el mundo. Y al final hay una persona especialista, un ingeniero especialista en computación, que hace una analítica que determina que en un 94% de posibilidades, una cifra así, no la sé exactamente de cabeza, ocurrió lo que nosotros dijimos que ocurrió y que los Mossos intentan decir que ocurrió otra cosa cuando es absolutamente falso.
¿Et sorprèn que la primera trucada sigui a la parella del pare?
Es algo que yo no le he preguntado a Jonathan Andic, ni le he preguntado a sus abogados. Yo soy el perito al final contratado por los abogados. Pero no sabemos. Yo es que creo al final que no sabemos cómo reaccionamos ninguno de nosotros. No nos olvidemos que también esta es toda una historia que se ha montado alrededor, ¿no?, de que Jonathan Andic... fue primero para elaborar, para premeditar, para tal. Jonathan Andic, incluso con anterioridad a exponerle a su padre la anterioridad de o que quería ir juntos a hacer esta caminata padre e hijo, ¿no?, para hablar de sus cosas, quedó con Estefanía Nut, con la pareja del padre, para consultarle a ella, ¿no? O sea, es una persona que tenía la confianza suficiente como para consultarle, oye, ¿qué te parece si voy con mi padre? Y es la persona, la primera persona que se le viene a la cabeza en frente a la desesperación, ¿no? Y yo hablaba el otro día una persona que decía, no, a mí cuando me robaron, llamé a mi padre. Además, una persona, ¿no? Mi mujer me dice, a mí cuando me robaron, cuando se inundó y me robaron en la tienda, el primero que llamé es a mi padre diciendo, papá, ¿qué hago? Pues oye, hija, cuelga y llama a la policía. Bueno, pues eso, no sabemos cómo reacciona la mente humana en determinades situacions.
Hi ha un altre episodi sota sospita, que és el viatge que va fer a l'Equador, i del qual torna ben al·legat que li van robar el telèfon mòbil, un telèfon que no hauria engegat en cap moment a Quito. Aquest telèfon creus que pot aparèixer en algun moment?
Como Cristóbal Martell dice en su recurso, ¿no?, que es algo tan extraño que en Quito te roben en una plaza pública un teléfono móvil, pues bueno, me remitiré a lo que él dice. Pero hay una cosa muy sencilla, eso de que no se encendió es materialmente falso, es falso, radicalmente falso. O sea, yo tengo las facturas conforme se encendió allí. Es tan falso que la jueza ha solicitado a la compañía Vodafone para que oficie y diga si hubo operaciones de roaming. O sea, es que estamos hablando... El problema, creo que era esta mañana en la piulada de Rebeca Carranco, ¿no?, que se está viendo en este caso algo que no se ve habitualmente, ¿no?, que es el que la defensa esté luchando por el discurso público, por el discurso mediático, que esto no se ve. No, es que hay algo que no se ve normalmente. Una defensa desesperada defendiendo a un inocente. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, es decir, lo que no podemos... Llevamos un año y medio soportando que un señor que ha perdido a su padre, que acaba de ser padre, que no puede salir de casa ni él ni su mujer, que tiene su empresa, y yo ya no sé ni cómo la pobre lo debe estar haciendo. En su desesperación, en algún momento tenía que gritar y decir, oiga, que soy inocente. Y es lo que estamos haciendo los profesionales, decir, oye, es inocente, absolutamente inocente. Y para eso tenemos que hablar de un discurso absolutamente sesgado, de un Mosso de Escuadra, ¿no? De los Mossos de Escuadra, lo volveré a repetir porque no quiero que de este caso s'extrapoli i se diga que la policia del nostre país és d'una forma u altra. No?
També hem sabut que la jutja va ordenar punxar el telèfon de Jonathan Antic un cop es va reobrir la causa, que això és una mesura poc habitual, no, Montse?
Sí. Bueno, depèn de la discrecionalitat que té el jutge, si considera que d'aquesta manera es pot collar aquesta, diguem, teoria inicialment dels Mossos, bueno, és més versemblant que es pugui produir.
Per què creus que ho van fer, això?
Bueno, porque yo estoy absolutamente convencido que el Mosso de Escuadra, esto no es una vendetta, el Mosso de Escuadra está, se cree, ¿eh? Por eso hablaba del sesgo de confirmación.
El nom no ho diràs, entenc, no?
No, no, ni muchísimo menos, y esto tampoco, esto es un... me dijeron, ¿no?, desde el entorno de los Mossos de Escuadra, amigos míos, ¿no?, me criticaron el haber puesto el foco, yo no lo he dicho, o sea, es decir, me critican y me dijeron, ¿sabes cuántas veces me he sentido yo tal? Es igual. Es que yo no he dicho el nombre. Es que nadie sabe quién es. Yo hablo de un sargento de los Mossos de Escuadra. Todo el mundo sabe quién es Jonathan Andic, esposado, paseando por los juzgados. Y todo el mundo sabe quién es Jonathan Andic, al que están señalando y diciendo homicida. Y a mí me critican por hablar de un Mosso de Escuadra que ha firmado unas instrucciones. Es que no lo entiendo. Repito, es que ni le otorgo mala fe, y lo digo absolutamente de corazón. Lo que le otorgo es falta de prudencia y falta de conocimiento. A tal punto, creo que ayer era un periódico, ayer por la tarde, sí, creo que era La Vanguardia, que hablaba de que la Fiscalía ha solicitado que entren un nuevo equipo de los Mossos de Escuadra para hacer una evaluación de lo que había hecho el primero, ¿no? Bueno, pues a eso nos fiamos. Si ellos mismos están en esta situación, ¿no?, que la propia fiscal, que es la que ha estado adverando todo lo que los Mossos de Escuadra pedían para que la juez autorizase, por ejemplo, estos pinchazos, ha solicitado que entre otro equipo investigador de los Mossos de Escuadra, será porque no tiene muy claro todo lo que se está realizando en estos momentos. No nos olvidemos que hay un señor que estaba realizando una investigación, que durante un año y medio le ha estado diciendo a una fiscal y a una juez: oígame, mire, aquí creo que hay esta situación, y tres profesionales, pues son tres profesionales, han estado esperando todo esto. Ahora llega la defensa, que no había hablado, y pone cartas encima de la mesa y les está diciendo: mire, se equivocan por esto, otro, y la primera reacción de la fiscal es decir: bueno, pues que venga otro equipo de investigador y que se ponga a investigar esto, a ver si se ha realizado bien. Hasta aquí es lo que puedo leer. No es tampoco muy habitual ver que la Fiscalía solicite un nuevo equipo investigador, ¿no? Y creo que este periódico que lo ponía encima, creo que La Vanguardia, hablaba algo así de que los Mossos no estaban muy contentos. Bueno, todos, cuando perdemos los puntos del carnet también nos tenemos que volver a examinar, no pasa nada.
També parlàvem, abans ho deies també, el tema de la psicòloga, no? En concret d'aquesta psicòloga que feien, diuen que no descarten els Mossos una implicació de terceres persones en aquests fets, com la psicòloga, que hauria fet de mitjancera en els problemes entre pare i fill. Hi heu contactat vosaltres amb la psicòloga?
Jo no.
No.
No tengo ni idea si la defensa contactaba o no, pero yo no. Yo poco puedo decir sobre esto, ¿no? Que me parece obsceno estar hablando de terapias familiares, ¿no? Y de yo por lo menos hace 12 años que voy a terapia y me parecería obsceno que alguien supiese lo que yo hablo con mi psicóloga, o sea, no. Y que si decir que yo siempre, además, yo siempre he dicho que me sentía muy orgulloso, ¿no?, De que mi hijo durante, yo qué sé, hasta los 10, los 11 años, dijese: papá es Dios, y un día papá dejó de ser Dios, y papá pasó a ser el tonto, el viejo, el subnormal, y luego lo recuperé cuando tenía 20 años, ¿no? Mató al padre, y es lo que debía hacer, porque si no, mi hijo hoy no sería la persona que es, pues sería una persona aterrada o fagocitada por su padre. Pues bueno, de eso...
Passava de saber si això és una cosa de Freud, diguéssim, no? O si és una qüestió, perquè hi ha un missatge detectat 5 mesos abans de la mort que deia: no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, li diu el fill al pare.
Dentro de la teràpia. Matar al padre dentro de la teràpia.
Teniu noves proves que aniran sortint, que anirem coneixent, aparició de nous testimonis. La mare, per exemple, quin paper juga en això?
De la madre de Jonathan.
Sí.
No, ningú, no. El ser la mera correa transmissora d'un senyor que supuestamente él lo debía conocer, pero que le llega a la madre, oye, que yo fui el primero que vio a tu hijo a través de terceros, ¿no? Es simplemente he puesto el ejemplo de una vez más demostrarse el sesgo que están utilizando, que está utilizando este Mossos d'Esquadra en esta investigación, ¿no? Que llega a filtrar a los medios de comunicación. No, coño, es que claro, Jonathan Andic me mintió, me engañó, porque él tenía el teléfono, como dijo el detective. No, él tenía el teléfono porque hizo la llamada perdida, pero es que él ni se acordaba, porque él está, como hemos escuchado todos nosotros esta mañana, desesperado, buscando a su padre y gritando viejo, viejo, viejo. Ese mismo WhatsApp del que se extrae lo de matar comienza algo así, ¿no? Viejo, ¿cómo estás? Y acaba con un espero que tengas un gran día. Claro, si le sacamos lo de en medio y decimos que es un ataque, pues bueno, pues tenemos, estamos donde estamos. Y donde estamos es que hay muchísima gente, toda la población, que son la que en el futuro, si llegamos a juicio, cosa que no creo, juzgará a Jonathan Andic, viendo en las noticias a Jonathan Andic esposado y a todo el mundo en las tertulias diciendo que Jonathan Andic es o homicida o asesino, ya varío, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos visto quién es Jonathan Andic. Un señor desesperado, buscando a su padre, llamando a su padre y diciendo, mi padre se ha caído, que es lo único que ha dicho y que los Mossos dicen que se ha contradicho. Bueno,
Montserrat.
Fixa't que aquest cas és interessantíssim més enllà de l'anècdota, perquè ara podria dir, per exemple, el Pau, que una persona que té molts diners té un magnífic, magnífic, magnífic advocat i un i extraordinari detectiu en el seu abast, no? Però li podem donar la volta, perquè necessita aquestes peces per la seva defensa, justament per la seva condició. Justament aquesta és la condició que va fer que sortís emmanillat. Quan s'ha vist que una persona que estava a disposició, que no
va,
tenia...
Va coincidir que hi havia obres a l'entrada, no? Que no va poder, sí. No va poder entrar per la porta de darrere,
vale,
va entrar per davant.
Vale, però, sí, sí. Però, a veure,
però és veritat que la imatge s'hauria d'haver protegit, també.
Emmanillat, dius, això per què?
No és una imatge casualitat.
Per intentar fins i tot justificar o fer entendre que es pugui produir aquest esbiaix de confirmació. Paco, és verdad? El sesgo de confirmació, ¿por qué se da? Pues porque uno tiene en la cabeza la idea de aquest és una persona que té tota la riquesa del món, totes les eines a la seva disposició de defensa, però justament això és el que fa que les necessiti, perquè els ricos també lloren i els ricos també maten, no? I fins i tot, de vegades, diuen, per diner segurament maten més.
Perquè és un cas que només sap una persona què va passar.
Clar, i perquè malgrat el que es pugui desitjar des de la defensa, hi ha una possibilitat de que això arribi a judici. I en aquest judici hi ha un jurat. I el jurat està condicionat per l'opinió pública. I aquesta opinió pública ja l'ha condemnat. I ja l'ha condemnat per què? Home, perquè com té molts diners i l'altre no en tenia tants, i era el fill, potser el de Sareta, i no sé què, i la dona, i... muerto. Que és el que hem vist a totes les tertúlies. I això, malgrat que puguem pensar que no ha de passar amb els Mossos d'Esquadra o amb la policia, amb els jutges, això ja ens ha passat. I han condemnat a la Dolores Vázquez perquè tenia una cara de que era una delinqüent. I resulta que no s'havia fet tota la investigació. I probablement Dolores Vázquez no tenia un Martell i un Paco Marco per poder-los defensar. Però el cert és que ja estava condemnada.
Però no nos alejemos tanto. A mi me condenaron y dijeron que yo era gran espía. A David lo condenaron y dijeron que era corrupto. Y era, en el caso de David y mío, era una policía muy determinada, ¿no? Que estaba condicionada por las ideas políticas, y David y yo no tenemos las mismas ideas políticas, ni en tres vidas las tendremos. Y en la referencia a lo que has dicho de Pau, yo sí creo que Pau tiene parte de razón en ese discurso, y por eso yo el otro día le decía a mi entorno más personal, ¿no?, al de mi despacho, que yo quiero crear, después de ver esto, algo así como un proyecto Inocencia o algo similar, para poder dar de forma gratuita a la gente que esté sufriendo lo mismo que Jonathan Andic, y no tenga la capacidad económica de Jonathan Andic para contratar al profesor Cristóbal Martell, a Sebastián de Juan, que es el eterno olvidado, ¿no?, pero que es al final el abogado más cercano a él, o a María Salo, o a mí mismo, ¿no? Y que yo haya podido contratar a 6 peritos, repito, geólogo, licenciado en físicas, médicos, etcétera, etcétera, que demuestren la realidad de lo que ocurre ahí. Sí creo que la justicia tiene ese déficit económico, y sí creo que las personas que hemos tenido la suerte o de tener éxito en nuestro en nuestro negocio, y me da vergüenza hasta decirlo así, pero es así, ¿no? Que tengamos que, o que queramos devolverle parte a la sociedad, no en un proyecto similar a lo que sea.
¿Pero tú crees que se habría producido todo esto, que habría habido este tipo de sesgo, si no hubiera sido el hijo de un millonario con una relación conflictiva con él? Es decir, por la enorme presión mediática que eso tiene sobre el sujeto. No. Un sujeto cualquiera que ha producido en no sé qué barrio desconocido, es decir, yo lo entiendo, y es verdad que hi ha una part de justícia que va de la mà del diner, i que segurament ajuda, però també carrega sobre l'esquena de les persones més conegudes aquesta sensació de que ja està condemnat, de que ja s'ha fet un judici a les tertúlies, a les sobretaules, perquè jo ho he vist fa 4 dies.
Això passa en molts casos.
Però...
Íñigo Errejón.
Bueno, si m'apura són ricos i famosos.
No és ric, precisament.
No, ricos i famosos. Els famosos també. I sobretot, en algun cas, perquè en aquell cas per ser ric, i l'altre per tenir una posició política que permet a altres condemnar-lo, més enllà de si és veritat o no. I a sobre carregant sobre ell aquesta sensació de... Xica, jo te creo, que ja sabem que al final rebota contra la persona que ho ha dit.
És que tu has de demostrar que no ha passat una cosa, quan hauria de ser al revés, que tu has de demostrar que ha passat.
Clar, i això passa per aquest judici paral·lel.
Sí, sí. David?
Bé, aquest és un cas de notorietat 10, i que es anirà desenvolupant, però més enllà de la casuística clara, jo sí que vull dir, no és el mateix que passa amb els Mossos. Deixa'm dir, jo vaig participar en el disseny de creació del cos de Mossos, i el vam dissenyar amb uns estàndards de modernitat, de formació, d'eficàcia, de cultura democràtica, molt importants, en aquella època quan es va desencallar després del Pacte del Majestic, i somiàvem una policia millor. Jo crec que tenim un problema en general en el món judicial i en el món policial, que ho veiem en molts casos, on es vulneren sistemàticament el secret de sumari, les filtracions, permanentment. I tot això passa perquè hi ha una impunitat al voltant de qui comet aquestes decisions. Menys ets el fiscal general de l'Estat. Aquí hi ha hagut això, però, en general, tot això no es penalitza.
Quasi mai són els jutges, eh? T'ho dic per experiència. Vinga, quasi mai.
Que jo soc del cas Bojov, bueno,
jutge. Ja t'asseguro que la major part... Jo sé que el teu cas és un cas especial.
No, home.
Major part dels casos no es filtren des del propi jutge.
La major part dels casos es filtren o de la fiscalia o del jutjat o de la policia.
No es filtren del propi jutge sistemàticament.
Bueno. I aquí hi ha una qüestió d'impunitat, perquè en el cas del Jonathan, imagina't que tot això segueix el seu curs, hi ha un tribunal popular i l'absolen. Val? L'absolen. Val? L'ombra del dubte en aquesta persona li quedarà sempre. Després suposo que farà la seva campanya de resituació i tot plegat. No, però tot això no és neutre. I, per tant, jo crec que una reflexió que no és una cosa ni pels de dretes, ni pels d'esquerres, ni pels independentistes, ni no independentistes, sinó que és una qüestió de bòveda democràtica, val? Que és que s'hauria d'establir l'abús de funcionari públic per algunes coses d'aquestes, perquè si no es trenca aquesta impunitat, això seguirà passant. I passa...
Hi ha un delicte
que no es persegueix mai.
Ah, bueno,
mai,
una altra cosa mai. És que es persegueixi. Ni per falsa testimoni, ni per denúncia falsa.
Ni per fiscals, ni per policies, ni per inspectors d'Hisenda...
Ni per denúncia falsa,
mai,
tampoc.
Mai de la
raó.
I les conseqüències són molt terribles. Hi ha altres legislacions que això ho tenen. I la francesa, en tots aquests temes, per exemple, és molt més garantista i tot plegat. Ara... Paco, aquí hay tela para rato. Quin creus que és el que segueix ara? Quin és l'itinerari que preveieu?
Jo estoy...
Perquè la instrucció en un moment s'haurà de tancar.
Sí, jo estoy convencido que el professor Martell tendrá que solicitar la nulidad de muchas partes del proceso de lo realizado, porque como he dicho, tiene muchísimos déficits y muchísimos sesgos y muchísimas falsedades. Lo vuelvo a repetir.
y no creo que este procedimiento llegue al juicio, o por lo menos es lo que yo he predicho en mi entorno, ¿no? Porque he dicho que no creo que esto, por mi bien también, dure más de 6 meses. O sea, eso espero. No creo que cuando de verdad los tribunales superiores o la juez se ponga a examinar lo que ella ha dicho, ¿no? Pero eliminando el ruido de la contaminación del que le ha estado diciendo es culpable, es culpable, es culpable, yo creo que ya sola empezará a abrir los ojos, igual que ha hecho la Fiscalía, ¿no? Y todos empezarán a darse cuenta de que esta causa está basada sobre la nada, y que sobre la nada lo único que llevará es a que se queden esas imágenes de un pobre tío que ha perdido, repito, a su padre, que en estos momentos ha tenido que dejar la vicepresidencia de Mango para no afectar a la empresa, y que lo han paseado por plaza pública como si fuese... Que no nos olvidemos, ¿eh? Yo tengo un amigo que siempre habla de que está volviendo a la Edad Media. Eso es lo que se hacía en la Edad Media, ¿eh? Pasear por la plaza pública al no juzgado, condenarlo previamente y luego matarlo, ¿eh? Lo que pasa es que como ahora estamos en una democracia, no lo matarán, pero ya aún no lo habían juzgado y ya lo estaban paseando por la plaza pública, y hasta que ha venido una voz cercana a su defensa, ¿no? Como perito, y ha estado diciendo, oiga, señores, ¿quieren levantar la mirada, por favor? Que aquí tenemos un montón de falacias, y nadie estaba escuchando. Todo el mundo nos estábamos dejando llevar por el rumor y por el ruido. Yo recuerdo con la Camarga, ¿no? En una comisión de investigación, que yo le dije a los políticos, oiga, ¿usted sabe, se están dando cuenta que cada vez que se tira la piedra entre unos y otros y pone método 3, al que le afecta es a mí? Tú contratabas al método 3. Esa piedra llevaba mi nombre. Cuando en Bolov estaba diciendo David Madí, tal, los jóvenes de Convergència y Unión, la piedra llevaba tu nombre. Bueno, pues señores, en estos momentos la piedra no. La piedra, el cuerpo, la cabeza lleva el nombre de Jonathan Andic, y Jonathan Andic él sigue vociferando por su inocencia, y lo están paseando sistemáticamente en todas las televisiones y en todos los periódicos, esposado al lado de sus abogados y en plaza pública, Edad Media. Pau.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el David. Jo crec que, en realitat, dretes i esquerres estem d'acord en que els poders públics han de ser controlats. De fet, és un punt de trobada entre liberals i republicans. És a dir, nosaltres, a més, som partidaris de que es controlin els poders privats, i aquí potser no ens trobaríem tant, però en qualsevol cas, per insistir en les coses amb les que sí estem d'acord, els poders públics han de ser controlats, perquè precisament s'ha de fer possible el dret a defensa, el dret a la presumpció d'innocència, etc. El que no sé si estic del tot d'acord és amb aquesta idea de que, potser estem d'acord amb que no s'universalitzen aquests drets, perquè la gent més pobra no té aquests recursos, una mica el que posava en boca meva la Montserrat abans. Jo crec que hi ha els instruments republicans perquè això pugui existir. Per exemple, doncs una justícia gratuïta que sigui de la mateixa qualitat que la que es poden pagar persones com la que vostès estan defensant, no? Hi han d'haver els mecanismes perquè això sigui possible. I per altra banda, el que diu la Montserrat, que és veritat que se'l pot haver condemnat abans perquè precisament és fill de la persona més rica de l'Estat. És possible. El que passa que també pot ser que moralment ens indigni molt veure una persona així emmanillada i en canvi un pobre diable en sigui igual. Ho dic perquè a mi també em van portar emmanillat quan em van condemnar quan em van detenir per la vaga general, i ningú va dir, oh, pobre nano. Vull dir, la gent se l'emmanillen.
A tu no poden dir pobre nano, Pau.
No, sí, en el sentit de que...
Sí, sí,
no, la gent l'emmanillen. Vull dir, no passa res. I que tu siguis ric i t'emmanillen, doncs tampoc passa res. No sé, no em sembla el més greu. Segurament el més greu sí és l'atemptat a l'honor, és tot això que estem parlant.
La imatge aquesta que circula de totes les portades dels diaris d'aquell
endavant. Ja està.
No? Bueno, però, en qualsevol cas, ho dic perquè vostè ha apostat per una mena de post de beneficència per ajudar la gent que té dret a la defensa. Això ja existeix, no? Es diu torn d'ofici, s'haurien de dir garanties.
I el pro bono dels grans. El propi Martell
té un... El pro bono de los abogados, pero los detectives, que al final somos los que facilitamos las pruebas en la mayoría de los... Yo estoy haciendo ahora un estudio sobre cuando se aporta una prueba de detective en un procedimiento judicial, cuánto genera para decantar a favor del que la aporta, ¿no? Y es desmesurado. No sé si estoy en el 63%, ¿no? Y llevo 1.500 sentencias analizadas. Bueno, yo creo que eso que yo doy a mis clientes, que no pagan, que no quepa ninguna duda, pues creo que a determinada gente que es inocente, ¿vale? tiene que tener acceso a ese recurso que soy yo. Y creo que mi colectivo, que es un colectivo, porque yo sí hago autocrítica, es un colectivo con un déficit de comunicación muy importante, que no se enseña, que no se muestra, que no explica, que no lleva al ciudadano, ¿no?, todo lo que podemos hacer por él. Creo que ese colectivo debería luchar por eso y debería luchar por poder aportar pruebas, yo que sé, a las mujeres maltratadas en procedimientos debido o a la gente inocentemente juzgada que la han paseado. No, a esos no les pasean por la plaza pública porque no hay ni prensa para fotografiarlos. Pero bueno, toda esa gente también necesita de determinados recursos y sí creo que yo individualmente lo haré, pero lo haré por una necesidad personal después de ver este caso, pero yo creo que sí, que mi colectivo debería hacer algo similar a lo que se hace en el colectivo de los abogados.
Francisco Marco, director de Método 3, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minut i tanquem l'àgora.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Catalunya Ràdio.
I ara què hem dit als altres? Ara Joan Joel Díaz, hola!
Hola, hola, hola! Què, això pregunto jo. Què ha passat? Què ha passat al començament del programa a les 6 i pocs minuts quan en Pol Foradada, el nostre company Pol Foradada, ha fet aquest sorollet?
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com?
Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa en pas a l'aigua, Pol.
És important abans de dir bon dia.
Fem un cautull a la matinada amb Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Però què ha sigut? Tu ho has vist, això?
No sé. Sí. Les gàrgares.
Sí. A qui normalment se li entén tot és a l'exàrbitre Iturralde González, ara comentarista a la SER. Ahir a l'Arguero parlaven sobre un gest que va fer un àrbitre australià del Mundial de Futbol, un tal Shaun Evans, just quan el va enfocar la càmera de televisió abans de començar un partit. Un gest que pot tenir diverses interpretacions, una d'elles relacionada amb el supremacisme blanc. L'Iturralde tenia un missatge per l'australià.
Y luego él podrá explicar que es un gesto que no tiene nada que ver con eso, que no tenía ni idea, que es un gesto para sus amigos, para su familia, que ha sido intuitivo, que no ha querido hacer nada. Esa es la realidad. Y tú, es que no hay más, ¿no?
No, es que no hay más. Esperemos que sea un gesto para un amigo, para que se me entienda bien la gente, deja de hacer el gilipollas y gestos.
Y punto y remés, ¿no?
Parlant del Mundial, avui debuta la selecció espanyola davant de Cap Verd. El programa de l'Herrera ho explicava el senyor Andalús, que li fa els esports, que també recordava els horaris dels altres partits de la jornada. Però avui a la Copa hi ha una cosa que interessa fins i tot més que el partit de la Roja.
Y en la jornada de hoy, además del España-Cabo Verde a las 6 de la tarde, tenemos a las 9 el Bélgica-Egipto a las 12 de la noche, Arabia Saudí-Uruguay y a las 3 de la mañana el Irán-Nueva Zelanda, que intentaré que el Casio suene la melodía de despertarme, pero me temo que no.
Te has dejado un partido en Aran a las 6, que es el Begoña Peinado. Que ese es bueno también.
Sí, también. El Begoña Peinado.
Begoña Peinado.
Sí, ara, ja tenéis el corte.
Doncs això. I en Los Santos també ha parlat de futbol, però encara més del president del grup Prisa, Josep Orgulian. I en Los Santos, cada cop que pronuncia el cognom Orgulian, ho fa d'una manera particular, com en Pol Foradada, una mica.
Por cierto, que el infame Orgulian...
Orgulian.
Pone a Baltasar Garzón a dar clases de ética, un tío expulsado de la judicatura por corrupción.
Orgulian.
Ayer me saca el algoritmo de YouTube. Orgulian. Se hace con todo el poder en Zaragoza. Cuando ha visto que bajábamos, ha desaparecido.
Urlian, traidor.
Urlian es el golpista más descarado que hay en España. Dice, es que va a cambiar la SER, que va a cambiar la SER, lo que le convenga. Urlian, despreciable sujeto. Se ha metido en cuarta división. Urlian.
I a les xarxes, què han dit avui, Joel?
Ai, a les xarxes espanyoles hi ha molta indignació en aquest moment entre Vinícius i un periodista espanyol de DAZN, en roda de premsa, obligats tots dos a comunicar-se en anglès.
Hello, Vinny. How are you? Sergio Quirante from DAZN, Espanya. It's true that there will be a lot of madridistas watching your...
Español.
Español.
Sí,
pero
mejor.
No, creo que no puedo.
Sí, sí, puede.
¿Sí?
Español, sí.
Es que no. Es un poco raro.
Excuse me. I'm sorry, we don't have a Spanish as a remote Spanish interpretation. Yeah, but you can.
So,
yes, please.
Lo he intentado.
Question in English, please, or so, any of the languages we're using today.
I start again.
Tenim el periodisme espanyol molt indignat i jo els hi demanaria una mica d'educació i que entenguin que si tots ens entenem en anglès no té cap sentit posar-se a parlar en castellà. Cap sentit.
No, clar.
Sí. 1.500 milions de parlants, home, que hem d'anar amb l'espanyol, que en té un terç. Per exemple, Xavi Ferrer. Xavi Ferrer és catalanoparlant, però comenta els partits del Mundial a la televisió espanyola en castellà. Per què? Para que nos entendamos todos. I què passa? Que s'equivoca. Ara escoltareu en menys de 10 segons com diu potento. En comptes de potente... I després, quan la realització punxa el famosíssim raper Travis Scott, ell diu que és el Ronaldinho.
Fuerte, muy potento. Vemos ahí a Ronaldinho.
No és Ronaldinho.
Bueno, Ronaldinho, que está disfrutando también de su selección.
Això és el que passa quan no parles en la teva llengua materna. I ara més lapsus. Una concursant de First Dates confon vasectomia i mastectomia. Que no té res a veure. Bueno, una mica sí. Ho fa al final d'una conversa que m'hagués encantat que s'hagués produït davant del papa de Roma.
Siempre he sido como la niña machorra, rara, masculina, tal, no sé. Luego pasé por muchas etapas, que si pensaba que era bisexual, que si luego pensaba que era lesbiana, que si luego pensaba que era gay, porque me di cuenta que era trans, que si luego dije, no, bisexual otra vez, en plan, pasé sí, por todas las etapas. Cada vez estoy más segura de mí misma. Porque, bueno, me voy a hacer la mastectomía. Ya tengo la primera cita, sí, tengo muchas ganas.
Pues... Llámame y así me las pases.
Te las doy, venga.
Sí, li diu que me las pases les, els pits, sí, perquè ella, l'altra noia, està fent el procés invers i diu, bueno, a veure si m'ho podries... En fi. I acabem amb un altre error, Ricard, l'error del nostre amic. Què dic amic? Germà. Salvador Oliver, de Vitalia Consulting.
Hola.
Saps que volia fer unes mentories? Te'n recordes allò de les mentories del Salvador Oliver? Doncs l'altre dia va fer una prova oberta, un directe a Instagram... Y no va anar com a ell s'esperava, no.
Estoy preguntando algunas cosas que no sé qué quiere decir. Estoy muy gordo, muy feo, muy bajo. Estás casado. Esto no forma parte de la mentoría. No. Bueno, estoy divorciado. ¿Te portas posat un vibrador?
¿Qué qué?
Sí, me están llamando, debe ser como la otra vez que me llamaban.
Estoy en la mentoría, pero tengo problemas de oído.
Claro, si tienes problemas de oído... No sé si poder leer los labios o... ¿Es fan psicotècnics a la mentoria? No, 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 psicotècnics no. Drogas no, nada.
¿Eh? Ai, pobret. Bueno, doncs fins aquí l'àgora. David va dir Pau Llong, Montserrat Rebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Bon dilluns. Fem una pausa i de seguida anem al cor.
Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
Carglass canvia, Carglass repara.
Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponés. Mini One. Tots volen One.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista? I la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent com una trompeta. 1.365 dels 1.503 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Josep Maria Farnés Sararol, de les Franqueses del Vallès. I avui també ens heu dit alé, toc o sol.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. A Catalunya Ràdio... Postdates.
La generositat és el ciment de l'amistat. De 60 anys d'anar pel món. D'Eugeni Xammar.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Celebra la victòria d'Espanya amb el 50% de descompte en vins, caves i xampany, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Només el 15 de juny, si guanyem. Vàlid als hipermercats des del xiulet final fins a les 10 de la nit.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, ja tens encara. Laura Fa, què tal? Bon dia.
Bueno, temps, bon dia. Amb sí. La de coses que tinc avui, per l'amor de Déu. I tu aquí, amb trucades.
Anirem per feina, si amb trucades de caigudes. Escolta'm, Gaspi, negre. Gaspi, qui era Gaspi?
Estem vivint en un món amb dues realitats paral·leles, ho veu?
Tot Catalunya.
Clar.
Menors de 18 anys estan parlant de Gaspi
sí, i nosaltres...
els majors de Jonathan Andy.
No sabem de qui és Gaspi, perquè jo quan vaig veure tota la consternació, Gaspi és un youtuber argentí.
Sí. Gaspar Prim.
Gaspar Prim, de 23 anys, que va agafar un helicòpter amb altres famosos, un producte musical brasiler, bla, bla, i van tenir un accident amb l'helicòpter, van xocar dos helicòpters i es va matar. Llavors, vam començar a veure xarxes tot de moviment de pues, Alibay, Auronplay, The Grefg, tots aquests que sí. Ja en sonen una mica més, sí. Que són com nostres, sí. Doncs molt tristos per aquesta notícia. No, el Gaspi aquest... Bueno,
i mai se'ns ha enfadat, eh?
Ah, sí?
Havien demanat si volia entrar per telèfon per explicar qui era Gaspi i tot el que havia fet, i ha dit que s'ofès molt que li demanéssim. No acabo,
ah, sí?
No acabo d'entendre l'ofensa, també t'ho dic, perquè al final, quan algú mor i
clar.
És important...
Clar.
I tu fas un post a Instagram dient que és una pèrdua molt greu per YouTube, doncs normal és avalar la seva figura, no?
Sí, bueno, sobretot no sé, perquè crec, com que us ho podria haver no... explicat millor ell sí. Que jo, també t'ho dic, sí. Perquè...
Però no vol... Potser és una qüestió de que no entès la petició. No
potser sé, es pensava que com que els dona molta por ràdios i teles perquè els sembla que el morbo que fem nosaltres...
Però no és morbo, això és posar en valor una figura que, però, no, que no coneixem.
Però ells ho veuen d'una altra... No ho sé, no
sí,
ho sé.
Sí, no ho sé, m'ha sorprès.
O potser perquè està molt afectat. És veritat que el Gaspi aquest...
Escolta, no parlaré perquè estic molt afectat, ja està.
També és veritat. No? El Gaspi aquest va ser un dels que va lluitar en la velada, saps això que organitza l'Ibai? L'any passat va ser un dels lluitadors. El Gaspi aquest té 3 milions de seguidors a YouTube, que tampoc és tant per ser un creador de contingut argentí, perquè la potència que té tot Llatinoamèrica, de seguida els números es disparen. Aquí, per exemple, l'Auronplay té a YouTube gairebé 30, vull dir, entre 30 i 3... Sí que és veritat que la llegenda d'algú tan jove, amb 23 anys, es va fer famós fent vídeos com d'humor. Això també que funciona molt a la xarxa. Tot el que havien fet les radiofórmules amb trucades telefòniques de bromes, que ja està superadíssim.
Sí, 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 tant.
Això ha entrat a YouTube, a Twitch i tot això.
Sí?
Sí, bueno, es fan famosos per fer vídeos de gràcies d'aquestes, de trobar gent pel carrer. Passa molt amb l'Aerola John, saps qui és a Instagram, que fa bromes pel carrer, o la Jenny Alcolado, també, que és una catalana que té no sé quants milions. Vull dir que hi ha molta gent que ara aquelles bromes que es feien...
Ha tornat
i als joves els hi fa molta gràcia, eh? El que ho petava molt aquí era l'Auronplay, que per mi és veritat que tant Ibai com Auronplay per mi són els, de les millors influències pels joves, amb valors i tot plegat. Hi ha altres que és una mica més complicat, però aquests dos... Però el Gaspi aquest, ara sí que si entreu a xarxes, veurem a tot arreu aquest univers.
Sí. Mira, feia coses com aquesta.
Soy Gaspi y lamentablemente mi abuela se está por morir. Pero como soy un buen nieto, le voy a comprar un buen cajón, como corresponde. La página coronafúnebre.com.ar. Ay, abuela, la verdad, no tengo ganas de hacer esto, pero voy a tener que hacer igual. Ah, te estoy mirando para el cajón.
¿Por qué no te
pedí
la pija?
¿Qué es lo que es el cajón? ¿No te gusta?
¿Por qué no te morís vos? Chupame la cosa. Vas a ver lo que es el olor a muerto.
Abuela, mira lo linda que vas a quedar.
Doncs això, li comprava una caixa de morts, una caixa fúnebre per la seva àvia.
Sí, és un humor així curiós. Estava escoltant un àudio perquè el Javi Hoyos li ha preguntat, clar, que és l'expert en aquell, li dic, Javi... Gaspi, diu, no, és que era muy querido por este tipo de vídeos. A més, es va retirar un temps, el 2023, perquè totes aquestes bromes una mica peculiars eren com un personatge. Llavors es veu que el 2023 li va agafar una pàjara entre qui sóc jo, qui és el personatge, una mica ansietat... Bueno, quan tens 20 anys, t'agafen pàjares d'aquestes.
Doncs explicada la mort de...
En Pau, descansi, tu.
En Pau, descansi, de Gaspi. També hem de parlar de Marius Borg, el fill de la princesa hereva de Noruega, perquè ja tenim condemna.
Sí, ho feia públic la BBC, que li havien filtrat la condemna. 4 anys de presó, ja ens esperàvem que entrés a la presó. La gent, oh, 4 anys...
Per violació, eh?
És poquíssim. 40 delictes, 4 d'ells violacions. 4 violacions, eh? És que et surt a any... per violació, si no comptes tots els altres. I a més, violacions a les seves parelles amb submissions químiques. Les declaracions al tribunal, un parell d'elles deien és que, bueno, nosaltres havíem tingut relacions consentides, però jo em despertava d'estar adormida d'una nit i me'l trobava damunt. I s'ha demostrat que és ell qui les drogava, qui les gravava, perquè a més és burro, les gravava, les assetjava, les maltractava... Hi ha tot un historial d'aquest nano que 4 anys, perquè vegis que no només la justícia aquí està una mica xunga, sinó que Noruega també, i a més amb el consentiment de la monarquia, perquè algunes de les agressions, una en concret va tenir lloc a la Zarzuela d'Oslo, saps, a la casa oficial de la monarquia, i és més, una de les víctimes va agafar a Hakon de Noruega i a Metemarit i els va dir, perdoneu, aquest noi està fent tot això. Ja van avisar-la a la seva mare i va dir, ui, sa mare estava distreta.
La fiscalia també demanava 7 anys i 7 mesos de presó, per tant, tampoc era una condemna molt elevada, i al final ha acabat, doncs això, amb la meitat, sempre.
Sí, sí, és veritat que no demanava massa.
La fiscalia sempre has de calcular la meitat.
Sí, és veritat que no demanava massa, és que a mi em sobta.
Sí, sí, sobta.
Per tot això, en un moment on la monarquia ja saps que me té marit, va amb oxigen perquè estava pendent d'un transplantament de pulmó, està malalt el pare, el Harald de Noruega, el van ingressar a Tenerife, tant que ho vam explicar, és que ja és gran. I la Ingrid, la germana del Marius Borg, la Ingrid de Noruega, la setmana passada es va oblidar de fer la preinscripció universitària i l'ha fet fora de quan tocava.
Va bé, ja l'hi arreglaran. No
ja l'hi han arreglat. No passa res.
Això se'n diu tràfic d'influències,
sí,
però no passa res.
Vull dir que no passa res. Les monarquies funcionen així, tu.
I anant a una altra banda, anem cap a Estats Units.
Oh,
perquè
quin horror.
Donald Trump ha celebrat els seus 80 anys.
Un horror.
I ha muntat...
És que em sembla...
O sigui, una nit d'arts marcials a la Casa Blanca.
Ha muntat un ring d'aquests espectaculars. S'han gastat 60 milions de dòlars la UFC aquesta.
4.000 assistents, 80.000 persones al carrer amb pantalles gegants.
Una borrada. Jo l'únic que sé que ha anat acompanyant el Topuria són, perquè vegis el triumvirat, eh? Pablo Motos i Omar Montes són els seus amics que han anat cap allà. A mi aquest esport, i ara els de Catalunya que practiquin boxa s'emprenyaran, però em sembla que hauria de desaparèixer completament un esport on el punt final és que de cops al cap et quedis cau. Però on s'ha vist? És més, amb el dany neuronal... Bueno, tots estan mig cucú, eh? Sí. Molts d'aquests boxejadors, perquè és que no té ni sentit. Topuria ahir estava sec dels dos ulls i volia continuar. Mostra de que no estàs fi més que això. Bueno, també és veritat que es calcula que només per la nit d'ahir hauria cobrat entre 2 i 4 milions. Però bueno, et quedes mig idiota, eh? No sé si ho val.
Sí, clar.
Vull dir que tindràs diners, però el cap no et rulla per res. Perquè és un esport que... Hi ha altres esports violents que deixen el cap a banda i mira si et trenquen quatre cames, però és que aquí és fins que et quedis... zombi del tot.
Sí, és a dir, el rugby, per exemple, és un esport que no es tracta de qui queda més aixafat, sinó
clar.
Que una de les conseqüències és que et poden fotre
clar.
Cops. Bueno, això és una cosa.
Això és una cosa.
L'objectiu és marcar. No?
Clar, però qui van a buscar el cap?
És destrossar-lo.
Però el cap,
sí, sí, el cap.
O sigui, van directament... O sigui, no té, aquest esport hauria de desaparèixer directament.
És complicat. Jo faig... Clar, mentre hi hagi persones que ho vulguin fer i gent que ho miri...
Hi ha persones que també volen cagar al carrer i no es pot, saps? És que hi ha com una multa. No? Sí, sí. Vull dir, la caca dels gossos també l'has de recollir, o sigui que és que hi ha coses que per molt que vulguin, bueno, sobretot si hi ha un president dels Estats Units que dona suport, que es gasten 60 milions amb això, que a més els hi faltava anar-se tocant els ous tots allà, oh, que bé ens ho estem passant, tota aquella testosterona i tot allò voltant per allà. Bueno, el resum és que Topuria va perdre després de portar una ratxa de 17 victòries seguides, ahir va perdre, i no encara, com que ha sigut aquesta matinada, dius, quins són els famosos que han anat? Doncs jo que controli, perquè l'Omar Montes em va enviar un missatge, diu, estoy volando para Washington, que estoy con tu... i suposo que Pablo Motos torna amb avió privat perquè haurà estat allà aquesta nit. Un Ilia Topuria, que va arribar a un acord amb la seva dona, que el va denunciar per maltractament, eh? Imagina't tu estar amb un...
Potser estava pagant l'acord en aquest combat.
Tu imagina't que t'amenaça un vedell com aquests que està acostumat a una violència heavy. Van arribar a acord, que acord no vol dir que Topuria sigui innocent. Acord vol dir paguem, arreglem i demà serà un altre dia.
I tot això encara ressona l'actuació de Shakira a l'acte d'obertura del Mundial. I s'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella.
És veritat que la cara
però
estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí. Era. I a més, ella ha anat deixant mostres de que aquesta, tot això que s'ha fet viral està una mica sorpresa. És veritat que estava més prima, és veritat que la cara estava rara, però també estava rara jo fa uns dies que em vaig punxar botox i quedes deformat. Vull dir,
mai més.
Però tu no em vas veure aquí, que tenia les celles aquí dalt. Vaig fer treure un vídeo d'aquests que em graveu. Dic, per favor, traieu-me. Que no puc estar més de... Bueno, la pressió estètica també em pot a mi, clar. A vegades. És la segona vegada.
No,
hi ha molta
gent que ho fa per salut, ara, això.
No, pues jo no. Jo era totalment... Vaig veure El Diablo Viste de Prada i vaig pensar com és que aquestes noies 30 anys després estan
però
igual.
Ara t'ha quedat bé, tens
ara
el front
bé.
Llis.
Ara estic bé, i a més tinc moviment. Però vaig estar un dia que semblava Zapatero. O sigui, quasi em van anar a buscar mis joies i tot. Bueno, total, que la Shakira va dir... Arregleu-me una mica per aquesta fita que tinc.
I va quedar
una mica rara. És veritat que també portava unes mitges abans i després ja no les duia. Bueno, hi ha tota una teoria. O sigui, tu agafes els terraplanistes, els fumigadors d'avions i els que busquen la realitat de Shakira i no hi ha res més a les xarxes socials. Haig de dir que, primer, el més clar, per què hauria de buscar un doble Shakira? És que no té sentit poder actuar ella. Sí. O sigui, quin seria l'objectiu?
Home, mandra, no? És a dir, ara que vagi una altra, vagi el doble i ja està.
És veritat que ella ha anat tantes vegades que és com tu presenta al matí, que ella ja ho té molt per la mà. I es veu que es va equivocar en un pas i van dir, ella no s'equivocaria mai! I dic, home, a veure... Bé, aquestes són...
Hi ha molt doble.
Sí, bueno, és que hi ha una que es diu Shakibeca, que és com el doble de la Shakira oficial, però bueno, Paul McCartney han recordat que diuen que des del 66 està mort i que ara és un doble.
Sí. Que aquest cap de setmana, no sé si vas veure l'actuació de l'Exambusto amb un suposat Peyu.
Ah, sí?
Ho has sentit? Mira. Aquí cantava el Peyu amb el
Peri. Per favor.
Tothom diu que és un fake, també. És un doble del Peyu.
No, però seria ell, no? No crec que es busqui un doble.
Era Peyu, bon dia.
Bon dia, què tal?
Aniré a tots els concerts de l'AXA en aquest estiu. Vaig a Sons del Món i al poble espanyol, m'encanta.
Mira quin soroll, Peyu.
Estic a Vic, aquí, mira.
Encara estàs al Cabra Rock.
Encara estic al Cabra Rock, estic desmuntant. M'han fet quedar desmuntar-ho jo.
Però què et va agafar que vas pujar a l'escenari a cantar?
Això ve de molt lluny. La primera vegada que amb el Pemi vam coincidir al Búnquer, en aquella època, ens vam arrencar a cantar els dos La meva terra és el mar, i es va crear com un moment màgic, i va dir, has de venir un dia a un concert i cantar. I ara, quan va tornar a venir a la Renaixença, m'ho va tornar a recordar, em va dir, venim a Vic tal dia, guarda't la data. I jo pensava, ell no se'n recordarà. I sí, tres o quatre dies abans em va trucar, Pemi, ai, Peyu, que venim a Vic, has de sortir a cantar. Dic, hòstia, vale.
I Pemi, mira, Peyu, de veritat, sí, busqueu noms.
Sí, noi.
Sí, vaig cantar, no vaig triar, que és una cançó fantàstica sobre els dubtes. De fet, no és agnòstica, la cançó, és sobre dubtes, no? Sobre la fe. Soriguera, Feixedes.
Ei, salut.
Quin soroll, tu, on sou?
Per favor.
Què és aquesta festa?
Jo no, eh? Sí, és en Peyu, és en Peyu.
Sóc jo, sóc jo.
Molts de coixes, espera que m'aparto una mica. És que això de Vic és horrorós, ja. Sembla Barcelona, hòstia. Desastre.
Això és culpa teva, que tot el dia vas dir que havíem d'anar a comarques?
Sí, però ara ha vingut massa gent, ara.
Ara hi ha massa.
Sempre els hi passa, els de com ara molt, ara poc, ara no sé què, ara tant. Sempre els hi passa, tu, sí, sí.
Avui a la Renaixença, què?
Avui entrevistem gent de la casa, el Torquemada i el Bernat Soler.
Home.
Passen per l'escola de la Renaixença i dediquem el capítol al Dau. Al Dau.